Un element molt vinculat a l'atur, en especial amb l'atur entre els joves, és l'anomenada taxa d'emancipació. És per entendre el percentatge de joves que es veuen amb cor de marxar de casa dels pares i anar a viure pel seu compte. I avui mateix s'ha posat un crit d'alarma sobre aquesta qüestió, perquè aquest 2021 estem arribant al nivell més baix, i no és que fos molt alt, però el més baix del que portem de segle. Gerard López, bona nit.
Hola, bona nit.
18%?
Sí. Un mínim històric amb dades d'aquest trimestre de 2021. Només un 18% dels joves entre 16 i 29 anys s'han emancipat i han pogut marxar de casa. La xifra és molt baixa. Pensa que l'any 2017 estàvem al 33%, que tampoc és per tirar coets, però mira, era més alta. Per tant, anem de cap a caiguda. I això passa perquè les condicions dels joves són, si em permet l'expressió, una merda, un trunyo. Kilian, para l'orella i escolta aquest jove.
Hem normalitzat una situació de precarietat estructural en relació al col·lectiu jove. No crec que al final som el rostre visible de la contractació temporal, de la contractació precària, no, de pràctiques laborals no remunerades. O sigui, al final crec que tothom és conscient d'això, però al final hem permès com a societat, no, arribar a aquesta situació que ja és insostenible. No?
És el Guillermo Chirino, que abans... l'hem sentit, eh? Presideix,
ja
correcte, presideix el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i més enllà de les xifres, que són alarmants, ens ha explicat què porten al darrere. La seva generació s'ha menjat en 10 anys la pitjor part de dues crisis, l'econòmica del 2019 i ara la de la Covid. Atenció a les següents dades. Hi ha uns 160.000 joves catalans que estan a l'atur. Dels joves que sí que tenen feina, gairebé la meitat tenen un contracte temporal. I molts dels que treballen, 4 de cada 10, ho fan a temps parcial.
Per tant, reduït, ingressos pèssims.
Sí, i si ens mirem la banda de les despeses, tampoc hi ajuda massa que el preu de la vivenda estigui pels núvols.
A Catalunya, una jove per poder emancipar-se, és a dir, per poder pagar un lloguer, hauria de destinar el 120% de mitja del seu salari per poder emancipar-se, no? La qual cosa és materialment impossible, no?
I ajudaria un parc de vivenda social i pública més gran, però, segons denuncia el Consell, el govern no ha complert amb el compromís de reservar un 15% del parc d'habitatge social per als joves. Però és que, al final, aquesta situació cronificada acaba tenint efectes que, per Guillermo Chirino, són molt greus. I què passa? Que els estem com normalitzant, com si fossin el més habitual. Escolteu bé.
Escolta. Aquest problema és estructural. Ja el 2017, a l'Observatori Català de la Joventut mostrava dades de que gairebé la meitat de les joves afirmaven sentir angoixa i ansietat, que el 18% de joves havia hagut de deixar els estudis, o que el 13% de les joves de Catalunya afirmava no tenir una dieta bàsica i equilibrada. Tot això per no poder arribar a final de mes. La precarietat material té un efecte real sobre les nostres vides, no? I en aquest sentit també vull destacar, perquè moltes vegades per al tabú social no es visibilitza el suficient, actualment a Catalunya el suïcidi és la principal causa de mort no natural entre les persones joves, i jo crec que les nostres condicions materials i la nostra precarietat, que ja és crònica, té molta relació amb això.
I les solucions?
Doncs mira, per exemple, acabar amb els contractes porqueria, acabar amb les pràctiques sense remunerar, augmentar de veritat la vivenda social, regular més a fons el preu del lloguer, o també crear una renda bàsica universal.
Una renda bàsica universal?
Sí.
Però això hi ha qui diu que pot tenir un efecte contrari, eh? Que pot desincentivar els joves.
Sí, això mateix li he preguntat a en Guillermo.
Solucions com, per exemple, una renda bàsica universal, per tal... Digues.
Però hi ha qui diu que una renda bàsica universal l'únic que fa és desincentivar. O sigui, si jo cobro una pasta de gratis, pues no cal que fotis res, perquè ja vaig cobrant. Saps què vull dir?
Sí, les joves de Catalunya defensem la renda bàsica universal perquè les experiències que hi han hagut arreu del món han demostrat que les persones que perceben aquesta renda bàsica universal són persones molt més productives, molt més motivades. Bàsicament perquè actualment ens trobem en un escenari on hi ha joves que tenen una feina, fins i tot dues feines, i tot i així no arriben a final de mes. El fet de tenir com aquestes condicions materials garantides, el que fa és que les joves tinguin molta més seguretat jurídica, siguin molta més estabilitat, per tant, estiguin molt més motivades.
Per tot plegat, des del Consell demanen que el govern, per la seva banda, i tots plegats, com a societat, tractem la precarietat juvenil com el que és, una crisi.
Moltes gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.